Escoltes a mig matí.
Sintonia de Tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
I a quin solet tenim ara, Rosa?
Sí, però enganya una mica, perquè tu veus el sol, però, ostres...
8 graus i mig.
Déu-n'hi-do,
Sí.
Ostres, quina rasca.
Sí, sí, la veritat és que sí, Que fa fred.
Quin fred.
I avui que he fet un cafè a la terrassa del casino, m'he quedat una mica gelada. Però bé, ja anem de cara al bon temps, home, ja...
Home, a veure, estem al mes de gener, a veure...
Jo sóc superpositiva, però... ja acabem l'hivern aviat.
Però sí que és veritat que vam acabar el desembre com dient, bona meva, quina calor fa el mes de desembre, més calorós de no sé quants anys, arriba el gener i pam!
És que no era normal,
amb la mà oberta en tota la cara ens han donat.
Sí, exactament. És que no era normal el temps
no era normal.
Que hem tingut, no?
Ostres, però s'agrairia que fos una mica més progressiu, no?
Sí,
que no
sí,
fos
sí.
Una setmana a 25 graus i la següent a 5.
Clar, és que així ens tornem bojos.
No, no, i ostres, el cos no ens acostuma tan ràpid.
No, no, és veritat, és veritat. Així estem mig refredats tots.
Sí, 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 sí.
Però, sí, sí, no? És que hi ha moltíssima gent amb refredats i gripsars i rotllos d'aquests.
Normal.
Covid i de més.
Sí, sí, sí.
A l'ordre del dia, tu.
Sí, sí.
En fi, què hi farem?
Bé,
paciència.
És el que toca, sí, sí.
És el que ens toca. Ja arribarà el bon temps, ja ens queixarem de la calor.
Això també és veritat.
Perquè llavors és increïble la calor que ens fa. Però, bueno, ja ens queixarem quan toqui.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs, què ens explicaràs avui, Raül?
Bé, doncs...
Ens parlaràs del senyor Mas, que avui...
Home...
És que si no el trobarem a faltar.
És
si no
que, de fet, començo parlant d'ell.
Ah, molt
bé. Però, a més, parlant d'una cosa que ens toca més de prop, a veure, nosaltres directament no, però vull dir, més de prop a nivell d'acomiadaments, perquè, bé, el col·laborat Elon Musk i Twitter, doncs, estrenen un nou capítol.
Ah.
És que l'empresa ha arribat a un acord amb la plantilla de la xarxa, amb tots els treballadors d'aquesta xarxa social a Espanya, per executar un expedient de regulació de treball, un ERE.
Quin mal rotllo, no?
Sí, sí. Així que, segons el mitjà de comunicació El Confidencial, el pròxim 8 de febrer es materialitzarà l'acomiadament de 24 de les 29 persones que treballen a les oficines de Twitter a Espanya. És a dir, quedaran 5 treballadors de Twitter a Espanya.
Em sembla una passada.
Sí, sí, sí. Bé, Twitter, que ha experimentat un agressiu pla de retalls que inclou l'acomiadament de més de la meitat dels seus treballadors a nivell mundial i acaba de quedar-se sense el 83% de la seva plantilla a Espanya i sense les oficines que estaven a Madrid. Així, els únics equips que continuaran treballant formen part dels sectors de vendes i negoci i seran només 5 treballadors. Així que...
Home...
Déu-n'hi-do,
Em sembla una passada.
Sí, sí. I bé,
aquest senyor se li ha anat una mica a la pinça o què?
I a més, doncs bé, hi ha molts dubtes de la seva solvència econòmica ara mateix, inclús estan mirant a veure què és el que passa amb Tesla i de més, no sé. Jo crec que ha fet un... clar, a gent que li pot passar a peu de carrer, no?, que es compra o que intenta comprar-se alguna cosa, directament no li donen ni els diners. A aquest senyor se li fia tot i ara veurem què és el que passa, perquè bé... Ja, els treballadors asseguren en aquest mateix mitjà que els acomiadaments haurien valgut a la companyia d'Elon Musk globalment 1,6 milions d'euros.
Però per ell això no és res, no?
Clar, això és... Bueno, estem dient que no té diners.
No, si no té diners, sí, d'acord. Sí,
però sí. I diu que se'ls hi va comunicar aquest dimarts i es faran efectius el dia 8 de febrer. Diuen els treballadors, ho han fet tan malament que ens paguen un dineral. Va explicar un dels testimonis. Diu que les indemnitzacions són de 33 dies per any treballat.
No està malament, no?
Quan l'empresa pretenia pagar-los 20 dies per any.
Ah, i han aconseguit uns 33.
Molt bona negociació
aquí, fet una negociació que...
Molt bé.
Crida algú del comitè
aquest. Sí, escolta, hem de parlar amb aquesta gent, I bé, diu que un dels acomiadats diu que a l'ERO no hi feien constar cap raó vàlida, només de productivitat. Han hagut de rectificar i no els ha fet cap gràcia. El procés ha estat molt, molt traumàtic i m'alegro d'haver-ne tret els diners que volien, home. O sigui, és veritat que han tret bé, però al final aquesta gent s'està quedant sense feina. Eh? O sigui
sí, però
també
que suposo que l'haver treballat aquí també tindran portes obertes, no?
Jo espero que sí, no? Que com a mínim a nivell de currículum, no? Que els
hi, que sí, jo crec que
els hi serveixin. Sí. Així que ja ens ha tocat més de prop. I qui tampoc se salva d'aquests acomiadaments, tot i que encara estava resistint, però ara ja ha acabat caient, sembla que també és Spotify.
Ah.
Sí, sí. Diu que bé, el sector tecnològic, no? Com sabeu, està vivint una sobretot una crisi en aquesta mes de gener, sobretot perquè totes, la majoria estan passant aquest mes de gener, tot i que alguna ja va ser el desembre. Diu que el dia 5 Amazon va anunciar l'eliminació de 18.000 llocs de treball, el dia 18 Microsoft va comunicar l'acomiadament de 10.000 persones i el dia 20 Google va anunciar l'acomiadament de 12.000 treballadors. I aquestes firmes, que aquestes companyies s'uneixen a Meta o Twitter, que van acomiadar el 2022 a 11.000 i 3.700 respectivament. Així que bé, aquest cap passat cap de setmana, una altra empresa tecnològica que va anunciar un altre retall de personal, es tracta de Spotify, una companyia que ha comunicat que acomiadarà 600 persones, 600, de la seva plantilla. Déu-n'hi-do, són moltíssimes, també.
És que és molta gent, sí.
La companyia de Daniel Ek estava planejant retallar personal el cap de setmana passat, segons va informar Bloomberg, i bé, doncs, diu que s'ha conegut que Spotify acomiadarà el 6% de la seva plantilla, que són aquests 600 empleats, aquests 600 treballadors. Diu que, de la mateixa manera que altres companyies del sector tecnològic, el 2022 no ha estat el millor any per la firma de serveis multimèdia. Segons Nasdaq, les seves accions van caure un 66% i va assenyalar en un post publicat el passat 18 de gener que l'empresa està sumant milions de subscriptors, però troba difícil augmentar els marges de benefici mentre es paga grans quantitats de diners per atraure creadors. Així que, bé, sembla que tampoc els plans econòmics de Spotify tampoc li acaben de sortir els números com haurien de sortir. Així que, doncs, bé, una altra tecnològica, gran tecnològica, que s'uneix a aquesta llarga llista de tecnològiques que estan acomiadant a treballadors.
Déu-n'hi-do, sí.
Així que, bé, a veure si para ja algun dia i s'estabilitza tot una mica, no?, perquè això és molt, aquí ho diem molt ràpid, 11.000, 3.000,
700, 18.000,
però sí, no. I que és a nivell global, però ostres, són molta gent.
És exagerat, exagerat.
Déu-n'hi-do. També un altre tema d'una gran tecnològica que ens toca també de prop, i és Google, i és que ha admès l'error que prioritza pàgines en castellà encara que facis la cerca en català.
I això és veritat, eh?
Sí, sí. Diu que Google ho ha admès, que té problemes en els resultats de cerques en català, el seu cercador, i ha assegurat que està investigant solucions per esmenar-ho. Diu que és una prioritat abordar-ho, així ho ha indicat el gegant nord-americà en un comunicat publicat aquest mateix dimecres al seu compte de Twitter. Diu, entenem la preocupació dels que busqueu resultats en una llengua concreta, ha assegurat la multinacional en un missatge escrit en català. Diu, Google s'ha pronunciat, ho haurem fet amb el traductor, Google s'ha pronunciat...
Doncs va apanyat si ho ha fet amb el traductor, eh?
Coincidint, sí, sí. Amb una campanya engegada a les xarxes socials que reclama que no es penalitzi la versió catalana dels resultats. Ja fa dies que hi havia queixes, però molts usuaris han publicat les darreres hores un mateix missatge a través de Twitter en què lamenten que, malgrat que la seva primera llengua és el català, des de fa poc temps se'ls adreça a enllaços de pàgines en castellà, encara que també estiguin disponibles en català. I què és el que passa exactament? Diu que, doncs bé, s'han fet alguns exemples, no? Diu, en aquest cas hem fet una cerca en català sobre la zona blava de Barcelona que rep com a resposta l'enllaç de la versió en castellà de la pàgina web on hi ha la informació. I en un altre cas, doncs bé, fan la cerca del nom del president de la Generalitat de Catalunya i Google també adreça l'usuari cap a la versió en castellà de la Viquipèdia. Per tant, són alguns exemples, no, del que passa ara mateix en aquest buscador. I diu que l'empresa ha assegurat aquest dimecres que corregir aquestes incidències requereix temps per garantir que el buscador funcioni de manera perfecta. I, d'altra banda, la multinacional ha defensat que no s'ha fet cap canvi recent en els sistemes que determinen els resultats en funció de la llengua i ha apuntat a la possibilitat que la indexació de continguts en diverses llengües a la versió catalana pugui confondre el buscador. Així que, bé...
S'ha tornat boig.
Sí, no, clar, jo crec que ells s'escuden aquí. El que venen a dir és nosaltres no hem canviat res, el que passa és que hi ha pàgines que... no tenen ben... O sigui, quan tu crees una pàgina web...
Que no estan
web,
ben indexades,
exacte,
no?
Exacte, li has de posar a les metadades, no?, que és una informació que tu no veus, que l'usuari que està fora no ho veu, però sí que ho veu el que crea la pàgina, has de posar que aquella pàgina és en català. Si això no ho poses bé, llavors, clar, el buscador que busca per aquestes metadades no es confon. Clar, llavors doncs aquí jo crec que hi ha alguna espècie d'errada amb això, però clar, no ho sé jo fins a quin punt doncs ves, Google no podria fer alguna cosa. Diu que ho estan estudiant, veurem si ho solucionen aviat.
Esperem, vinga, esperem,
sí,
que
sí. Sí, esperem que sí. També doncs, vam destacar que Microsoft, parlant del Microsoft, que abans així bé comentàvem que doncs, també s'ha acollit aquests plans d'acomiadament de personal i de més, doncs també primer anuncia això i després per una altra banda anuncia una inversió sí. multimilionària en OpenAI, en la intel·ligència artificial. És la companyia que està darrere de ChatGPT, aquesta aplicació que vam parlar fa una setmana, que és pràcticament doncs, que tu, és com una espècie de cercador, però que et fa la feina directament. En comptes de buscar-te informació, tu li demanes informació sobre una cosa i et fa un resum, pràcticament, no? Una cosa
però és flipant, això, eh?
Sí, sí.
O sigui, és flipant que acomiadi tanta gent i que anunciï això.
Sí, sí, és que la setmana passada va anunciar això, un acomiadament històric de 10.000 treballadors. I la següent setmana surt amb un comunicat dient que anuncia una inversió multianual i multimilionària en OpenIA.
Clar, no sé, no ho acabo d'entendre.
És, no sé, en fi.
No ho veig massa compatible, et
sí,
dic la
sí,
veritat.
Sí. A veure, jo, al final ja et diuen, clar, això és una inversió,
sí, sí,
esperem
sí,
que en el futur doncs, tingui... No? Que
però no
pugui
sé si
també...
és el millor moment ara mateix.
Ja,
no?
Podrien haver com a mínim fer-ho una mica més... De...
Amb tota la gent sí. que han acomiadat, no sé...
Sí, sí, sí.
Però bueno.
Així que, bé, no sé, diu que aquesta empresa, que doncs, ja havia fet el 2019 i el 2021, ja havia invertit més de 1.000 milions de dòlars i assegurant-se un acord en el que es convertia en el proveïdor exclusiu de serveis de computació al núvol, gràcies a Azure, i ara, doncs, sota la direcció de Satya Nadella, volen doblar aquesta aposta, possiblement en la intenció de no quedar-se enrere en la carrera de la intel·ligència artificial, on gegants com Google comencen a sentir que el seu negoci i lideratge podrien veure's amenaçat. I bé, doncs Microsoft i OpenAI no han donat massa detalls financers sobre aquest acord, però diu que les companyies parlen d'una inversió de mils de milions de dòlars, deixant una incògnita en termes específics sobre els diners que es posaran en joc en aquesta nova etapa de l'associació. Per tant, doncs, veurem com va. Diu que com producte d'aquest moviment, OpenAI pretén crear sistemes d'intel·ligència artificial que siguin més potents i segurs per poder distribuir-los àmpliament. I aquí, una part molt interessant, arribarà una API perquè empreses i desenvolupadors puguin utilitzar la tecnologia de GPT, que és DALI i Codex. Com, si recordeu, DALI és aquella aplicació que tu li dius que vols una cosa i et fa la imatge. Et crea una imatge per intel·ligència artificial. I Codex, doncs, que t'escriu codi com si volguessis programar alguna cosa, tu li dius el que vols i ell també t'ho crea, no? Doncs estan en fase de desenvolupament també, però que ja estan bastant avançades i que s'invertirien doncs, en aquestes tecnologies. Així que Microsoft, bé, doncs farà aquesta inversió multimilionària a l'intel·ligència artificial després d'acomiadar 10.000 treballadors.
Déu-n'hi-do,
Una cosa més divertida, Sònia,
Vinga, va, sí. O
bé, no sé si és tant, però sí, en principi és divertida, el que passa és que pot tenir una segona visió, i és que diu que duplicar claus és tan fàcil com fer-li una foto. Què et sembla?
És que molt divertit no ho veig, de moment, eh?
Hi ha una aplicació que ho permet fer. Has vist que bé?
Com? A veure, explica això.
Sí, sí, diu que hem de tenir molt de compte ara amb les nostres claus, de la mateixa manera que no deixaríem, doncs, que si perdem el DNI o alguna cosa, doncs, o la targeta de crèdit, que no la deixaríem per qualsevol lloc, no?, i que l'hem de tenir una miqueta a la vista, perquè ens fa por que, no?, que algú ens la pugui prendre, tant el DNI com la targeta, doncs, amb les claus, també hauria de passar el mateix, sembla, que a partir d'ara, eh? I és que, doncs, bé, es tracta d'una aplicació que es diu Key Decoder, val? En anglès, doncs, descodificador de claus, una cosa així, no? Es tracta d'una aplicació creada per dos enginyers francesos, Maxime Beas i Quentin Clement, que permet obtenir les mesures exactes d'una clau únicament fent-li una foto de prop amb el mòbil. Aquesta aplicació té un objectiu didàctic des d'aquests treballadors que es dediquen, no?, a aquests professionals que es dediquen a fer les còpies de les claus i, bé, de treballadors que es dediquen amb panys i de més, fins a curiosos que vulguin avaluar la seguretat de la seva clau i descobrir com són. Per minimitzar el risc legal, els autors expliquen que per al seu ús es requereix d'una targeta d'una mida concreta en el fons i que la clau ha d'estar col·locada plana fora del clauer. Dos requisits senzills, però que requereixen estar en possessió de la clau tranquil·lament. Així que Key Decoder està disponible per Android i el seu codi està publicat, a més, de manera lliure a GitHub, que és una pàgina on doncs, tothom pot utilitzar aquest codi d'aquesta aplicació. Per utilitzar l'aplicació hem de col·locar la clau sobre una targeta ISO, sigui una de crèdit, per exemple, o de metro o de visita, no? Una targeta. I l'important és que tingui les mesures exactes, de 85,6 per 53,98, val? Perquè són les mesures d'aquestes targetes ISO. Quan la posem aquí, aquesta aplicació, no?, ens agafa aquesta mesura, sí, per medir exactament què és tota la clau, no? Així, doncs, es pot obtenir els patrons de xifrat. Diu les diferents mides de les dents de la clau i les seves distàncies. El funcionament és senzill, s'enfoca amb la càmera del mòbil fins que la clau quedi ben centrada, alineem les línies que ens marca l'aplicació i llest. En uns instants obtindrem una sèrie de dades perquè un professional li vingui molt bé per crear un duplicat d'aquesta clau. Així que bé, a nivell de privacitat no hauria d'haver-hi problemes, tota la informació de l'aplicació es gestiona en el propi dispositiu i no es transmet a ninguna informació a la xarxa. Els autors remarquen que Key Decoder és una aplicació educativa i ha estat creada per l'associació French Key i CNS, un laboratori francès de seguretat numèrica. Però clar, no sé, hem de cuidar les claus. Perquè...
Anava a dir, cuidem les claus, no deixem les claus a la vista i si veiem algú sospitós que vol fer una foto a les nostres claus,
clar,
pensem malament.
Clar, és que ara és molt fàcil. Home. És molt fàcil, escolta'm. Això que diuen ara, he perdut les claus.
Buah,
si les
clar,
trobeu, porteu-les a la policia.
I si fan fotos abans?
Ara ja t'ho has de pensar dues vegades.
Clar, canvies el pany, jo crec, no?
Clar, no ho sé. Jo crec que, o sigui, que havia de sortir algun dia, perquè al final qualsevol cosa física s'acaba digitalitzant. Això sempre.
Sí.
Val?
Sí.
I sí que trobo pràctic que tu puguis fer una foto, una clau, que si un dia les perds no hagis de canviar tot el bombí, no? Que puguis enviar-li, per exemple, o puguis, sí, enviar-li directament al professional que et faci la còpia, no?
Ah, però llavors, si ho pots fer tu, ho pot fer tothom.
Exactament, exactament. És a dir, aquí jo crec que això és el primer
pas,
no?
Mola,
és el primer pas i clar, però jo crec que aquí al final haurem de fer-hi com una espècie de... si, o sigui, aquesta clau va amb una contrasenya o alguna cosa així, no sé, o té algun codi que si no tens tu no ho poden fer, saps? No sé, alguna cosa així.
D'acord, però jo tampoc li veig massa utilitat.
Bé, home...
Perquè tu agafes la clau, te'n vas a la ferreteria i et fan la còpia.
Sí, això sí, però i si perds aquella, l'única còpia que tens?
Doncs canvies el pany.
Per això, per no gastar-te els diners amb el canviar el pany. No,
a saber el que deu valer això.
El què? L'aplicació gratuïta?
Ah, l'aplicació gratuïta. I llavors,
la còpia de clau?
Qui et faci la clau a partir d'aquí i no a partir de la còpia...
Clar, això no ho sé.
Igual et diuen, ui, això és més complicat, que hem de fer més càlculs...
Clar, s'haurà de preguntar, perquè normalment quan tu portes amb una aquestes... no, normalment tenen una màquina aquesta que et posen la clau, te la copien i llavors fan l'altre costat. Jo imagino que, no sé, es crearan algun tipus d'aplicació, no?, que puguis fer...
Clar.
Si ho fas amb ordinador segurament serà fàcil, però no sé exactament com funcionarà, però diu que es poden duplicar les claus així.
No, clar, ens compres una impressora 3D i ho pots fer a casa teva, les claus.
Això sí, això també. Mira, pots fer totes les còpies que vulguis. No sé, mira, per qui ho vulgui, que sàpiga que es diu Key Decoder i està gratis, de manera gratuïta, ho podeu descarregar en el vostre mòbil.
Vinga, si us interessa.
Podeu provar, sí, sí. Ara, Sònia, et parlaré de Liverpool, de la ciutat en si, i és que han desenvolupat una idea molt senzilla, però que és molt efectiva, i és que carregar el cotxe elèctric, si no tens un garatge propi, pot ser un problema. És una de les grans dificultats per facilitar l'adopció d'aquest tipus de vehicles, no? Si tu no tens garatge, què fas? On carregues, no? El cotxe, no sé què.
Clar, és un problema, sí.
O, inclús, depèn de la ciutat que tinguis, si no hi ha punts, o el teu punt de carregar està molt lluny, no? Perquè a vegades posen punts per carregar el cotxe i està molt lluny, com ho fas, no?, per arribar fins allà. Doncs bé, són conscients d'aquesta limitació i l'Ajuntament de Liverpool el que ha fet és que s'ha aliat amb Ubitricity, Ubitricity, és una empresa, sí, per la instal·lació de 300 punts de recàrrega al carrer. Uns punts que estaran disponibles pels residents i negocis locals. I bé, aquesta, així amb aquest afegit, la ciutat comptarà amb una generosa xarxa de carregadors públics de baixa potència. Però el més interessant és que no trencaran amb l'estètica de Liverpool. I és que saps on estaran situats aquests carregadors, Sònia?
A on?
Als fanals del carrer.
Ah, fixat.
Hi ha una tapa.
Sí.
En aquests fanals aixeques la tapa i el carregador. Llavors, només tu aparques el cotxe, tens el, sí, fanal al costat, només has de tirar el cable fins a fins al fanal i ja està.
Home, està molt ben pensat, eh?
Molt ben pensat. Ho trobo molt, molt bona idea.
Sí, sí, sí.
I, clar, doncs tampoc... La instal·lació en si també és molt senzilla, perquè tens la corrent allà, per l'Ajuntament tampoc li suposa una despesa massa elevada, perquè només ha d'instal·lar aquest punt dintre de... O sigui, ja tenint la corrent. Per tant, doncs, no cal fer grans canvis, ni pràcticament cap res d'obra. Uh-huh. Així que, doncs, a Liverpool, si aneu i voleu utilitzar un vehicle elèctric, sapigueu que podeu carregar-lo als fanals. I trobo molt bona idea, espero que s'esporti també.
I és gratuït.
Sí, sí, és gratuït. Així que ho podeu fer... ho podeu utilitzar de manera gratuïta. Així que, doncs, mira, no? Ho trobo una molt bona idea.
Sí, 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 és bona idea, és bona idea.
I acabarem parlant, Sònia, del teu tema estrella.
Sí, home, i tant.
El Bitcoin, atenció, perquè ha pujat als 21.000 euros. Bé, ha pujat. A veure, va acabar l'any molt malament, fregant els 15.000 euros a Bitcoin. Va pujar als voltants de... Bueno, la segona quinzena de gener, van pujar... ja gairebé tocant els 20.000. Ara, des de fa doncs, una setmana més o menys, està mantenint per sobre els 20.000 i ara ha arribat als 21.000. Escolta, està ara una miqueta de pujada.
Encara tenim esperança.
Bé, home, jo crec que ara s'ha estabilitzat bastant aquí. Ha
pugit més, no?
No ho sé, jo crec que ara s'ha estabilitzat bastant aquí, per tant, jo crec que no sé si hi haurà massa canvis en poc temps. Tot i que això doncs, mai es pot dir, perquè com ningú ho sap, de cop i volta algú anuncia alguna cosa, no sé, i
sí, sí, sí,
hi ha
sí.
canvis tan grans, doncs bé, no sé com anirà, però de moment està així la cosa.
Molt bé, molt bé. Doncs ja sabeu, sí, espereu
sí.
una mica.
Sí.
A veure què
sí,
passa, sí, no? Sí. Gràcies, Raül, que vagi bé. Fins la setmana que ve.
Molt bé, bon dia.
Adéu.